Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a la B10, hi ha 7 quilòmetres de cues cap a Nus de Llobregat, a la B23 també entre Sant Feliu i el Papiol, hi ha fins a 7 quilòmetres també de congestió en aquest cas per obres, i a la B20 hi ha també 8 quilòmetres en sentit sud. També hi ha retencions destacades a la C58 en tots dos sentits de la marxa, a la C33 cap a Nus de Trinitat i també a la P7 entre Barberà i Santa Perpètua en sentit Tarragona. A la 2 també continuen les complicacions per obres entre Sant Joan d'Espí i Sant Andreu de la Barca amb un carrer tallat, i a la Nacional 240 ha volcat un camió d'escombraries a l'altura de Lleida i s'ha apartat al voral. Fora d'aquí, també un accident a la C14, a la Selva del Camp, deixa la sortida tallada, i també una avaria a la P2, a Castelldans, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. I en clau política, el govern aprovarà els pressupostos aquest divendres en un Consell Executiu Extraordinari sense tenir encara els vots d'Esquerra lligats. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la signatura d'un acord per als comptes amb sindicats i patronals que preveu 900 milions d'euros en polítiques d'habitatge i 20 milions per al pla de xoc de millora del bus interurbà. Illa ha estès la mà als republicans i els ha demanat asseure's a negociar-los perquè considera que Catalunya no pot esperar més temps. I també la Generalitat proposa crear un nou IPC que incorpori el cost de l'habitatge en propietat, ara exclòs de l'índex tradicional davant l'impacte creixent del preu de l'habitatge en la capacitat adquisitiva. La iniciativa forma part del número 109 de la nota d'economia i constata que entre el 2013 i el 2024 el cost de la vida ha pujat un 26,8% per sobre dels salaris. I Ferrocarrils de la Generalitat afronta avui la primera de les 5 jornades de vaga convocades pel SEMAF per avui i demà, i també el 2, 3 i 4 de març per reclamar més seguretat al servei. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims en un 50% en hores punta i del 25% a la resta del dia. Pel que fa a la setmana vinent, s'elevaran aquests serveis mínims al 66% i al 33% coincidint amb el Mobile World Congress. I el nou centre de salut mental de la Seu d'Urgell, ubicat a una part de l'edifici del seminari i anomenat Sant Lluís, preveu entrar en funcionament a principis de l'any 2027. Compta amb una superfície de 5.800 metres quadrats, la qual s'està habilitant, i un espai exterior de 4.900 metres quadrats. L'objectiu, segons Andy Fos, des del Bisbat, a través de la seva pàgina web, és donar resposta a una problemàtica social de primera magnitud, com és la salut mental. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
El quiosc mòbil al PC, a teu també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'€11 a festivaldelcirc.com.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Són les 11:05 minuts en 39, 40, 41 segon. I això és el magazín Ui, avui, per començar i per encarar bé el dia, el dimarts, dia 24 de febrer. I comencem la programació matinal des d'ara fins al punt de les dues. I què els hi oferim? Per començar ara amb l'Ui avui, per continuar amb el més calent a l'aigüera amb l'Ona Vilà, a l'informatiu amb l'Ali Giné i també amb la Lali Giné, la plaça, la tertúlia de cada dimarts, aquesta tertúlia que cada dimarts doncs, temes interessants per posar a debat entre representants de les formacions polítiques que estan a l'Ajuntament i també amb la participació dels oients que hi vulguin dir la seva el tema que s'està tractant a través dels dos canals, el telèfon o el WhatsApp, tots dos amb el mateix número, amb el 972 77 10 00. Vinga, i si ens volen acompanyar, doncs també ens sentim que nosaltres, o nosaltres també els volem, més ben dit, fer companyia, aquesta companyia mútua que ens fem cada matí aquí a Ràdio L'Escala. Sí, molt benvinguts i anem doncs a començar. I com comencem? Amb els apunts del dia. Bé, uns dies doncs, d'aquests que estem amb aquesta temperatura agradable, que quasi ja hem aparcat, no l'hem guardat, però sí que hem aparcat ja també el kit d'hivern, que era allò del gorro, de portar la bufanda, alguns dies has posat els guants. De moment això és allò que dius queda aparcat, perquè, esclar, no saps mai el que te pots trobar si podem tenir que la cosa canviï i ara allò que ens les prometem molt felices per aquest temps de tant de bonança que fan, però vés a saber si la cosa pot girar. De moment anem seguint el dia a dia de com és el temps i tot això doncs aquí amb aquesta secció que coneixem com estan els valors, els números a les diferents estacions del territori escalenc i també la previsió del nostre mal temps en Sergi Corral. I anem a les estacions i avui en el nucli antic sona del passeig, aquesta estació que ens marca 15 graus amb 7 amb una humitat del 66% i una temperatura mínima enregistrada de 8 graus amb 1. I si anem a la previsió, el titular ens diu que molta calma i anticicló amb la novetat per demà de l'aparició de boires núvols baixos que ens deixarà un dia més fresc. Ja els deia jo que no, que millor no guardar-ho, sinó aparcar-ho. Avui, amb unes màximes entre 17 i 19, amb unes mínimes entre 6 i 8. Hem començat amb un cel serè d'aquest matí, amb núvols prims a partir de migdia i tarda. L'ambient molt agradable també a migdia i tarda. El vent, calmes, és el que hem tingut, calmes de matinada i matí, amb xaloc fluix, ara al migdia i també a la tarda. Això per avui. Ja ens anem a demà dimecres, amb unes temperatures que es mouran entre els 12 i els 14, les màximes i les mínimes entre 7 i 9. El cel més ennuvolat de matinada, matí i matí, amb boires o núvols baixos. Al migdia s'aclarirà i a la tarda es veuran moltes més estones de sol. A la nit tornarà a pujar l'humitat i apareixeran les boires amb un ambient més fresc i humit. El vent, calmes de matinada i matí, en llevant fluix a migdia i tarda. I 13 graus i mig, que continua la temperatura de l'aigua del mar. Vinga, això és el que ens deixa el temps i ara del temps passem a l'apartat de sants, aniversaris i recordar qui ens va deixar. Comencem per el santoral, i el santoral és el que ens porta el calendari del pagès. Vinga, anem a mirar, perquè ja estem, mira, ja les columnes de baix de tot. Abans tenim aquí, entre separació del dimarts al dimecres, ens diu quart creixent de la 1 i 27 minuts a Gèmini, boires i gebrades persistents a l'interior. Doncs vinga, aquestes boires que ens en parlava també a la previsió per demà. Vol dir que es compleix el que va dient aquí el calendari, algunes vegades, no sempre, però bé, aquesta vegada sí. I avui, Sant Cesari i Sant Valeri. Sant Cesari i Sant Valeri. Doncs els valeris que ho celebren avui, jo en conec un, però clar, és un altre dia, és Valeri el Gran. Doncs felicitats a ells que celebren el seu sant, com també felicitats a elles i a ells que celebren el seu aniversari. Els nascuts el 24 de febrer, moltes i moltes felicitats, desitjant que passin un molt bon dia. Vinga, i qui també li desitgem que passi un bon dia, doncs a la Cristina Villanueva, aquesta periodista que, bé, tot i que va començar a la segona cadena, després va passar a la sexta, la recordem, doncs, presentant els informatius i també algun que altre programa, però d'aquesta cadena. Ara, doncs, deixava la sexta i ha tornat a la 2 presentant el segon cafè a la 2.cat, després del cafè d'idees amb la Gemma Nierga, doncs, ve ella, doncs, presentant el segon cafè a la programació matinal de el que és ara, s'ha convertit en el canal català de televisió espanyola. De fet, ja hi era, però ara sí que s'ha fet una aposta forta per nous programes i també noves incorporacions. Entre altres, doncs, tenim en Xavi Bundó amb Blanca Basnésera i el Pla, i també dels programes com el Pla Seqüència, que són d'aquests programes molt d'aquests molt seguits, molt comentats i molt visitats, el Pla Seqüència amb Jordi Basté. I qui també fa, la Cristina Villanueva fa 50 anys, i també tenim també hem de felicitar a Fernando Tejero, aquest actor que es va donar a conèixer amb Aquí no hay quien viva, que fa 61 anys. I qui ens va deixar? Doncs ens va deixar Josep Maria Bardagí i Feixes. Va néixer a Barcelona un 11 d'octubre de 1950 i ens deixava un 24 de febrer de 2001 a l'edat de 50 anys. Va ser un músic, compositor, intèrpret relacionat amb diversos cantants de la nova cançó. Va ser fill de Bartomeu Bardagí i Moràs i germà del violinista Pere Bardagí i Freixes, i a la vegada pare de Jofre Bardagí, el líder dels Glaucs. També cal dir que durant molt de temps va acompanyar al piano les actuacions de Joan Manel Serrat. Doncs avui hem recordat la figura de Josep Maria Bardagí. I anem a obrir la persiana per donar un cop d'ull i comentar l'avui premsa gironina i premsa comarcal. Vinga, comencem. Diari de Girona. El Girona estudia personar-se per l'agressió al sense sostre, una agressió, doncs, que la van conèixer aquest passat cap de setmana. També se'n feia notícia tots els mitjans de comunicació d'aquesta brutal agressió que va patir un sense sostre. La víctima segueix en estat crític al Toleta. Som Sostre qüestiona les ajudes que rebia la víctima, mentre que l'Ajuntament diu que el noi les acceptava. I pel que fa a la fotografia de portada, doncs, referència al partit del Girona i davant contra l'Alavés, que va acabar amb empat a dos, un empat amarg, d'aquell com veus que remontes l'1-0 que es va avançar l'Alavés, et poses per davant en el marcador, en el tram final del partit, però després veus com t'empata i és aquell regust amarg que et deixa, no? Un altre final amarg. El Girona capgira l'1-0 de l'Alavés amb un gol de Benat i Sirankov, però torna a deixar escapar dos punts quan ja s'enfilava l'afegit. Això és el que fa referència al diari de Girona. Anem al punt avui, diu, escrivint l'avui. Ahir doncs parlàvem d'aquest 50 anys del diari Avui i aquí doncs veiem una imatge de l'exposició de portades de, i plafons referent al diari Avui. Diu, escrivint l'avui. S'estrena l'exposició al Palau Robert sobre el naixement de l'avui, que enceta la celebració dels 50 anys del diari i un pas decisiu per la normalització del català. Això doncs, és el que destaca la portada del punt avui. I anem en el diari L'Esportiu, que diu, en clau gironina, amb la portada Pas curt. El Girona es refà d'un mal inici, remunta 1-0 de l'Alavés amb gols de Benat i Sirankov, però se li escapa el triomf en el minut 89. Unagi torna amb una assistència magistral en un equip que arriba als 30 punts, 6 de marge respecte a la zona del descens. Els 6 punts que recordem que l'entrenador sempre ha dit que ell necessita aquests 42 punts per aguantar la categoria. El Girona està en una posició mitja còmoda, però sempre amb un cot d'ull més avall que pas amunt, més mirant de allunyar-se del descens que pas acostar-se a Europa. Doncs així està la situació del Girona amb aquest amarg empat, amb aquest pas curt, com ho defineix l'Esportiu. Anem ara per als diaris digitals i el Gerió Digital, que, bé, aquesta notícia d'aquest del robatori d'aquest famós Saltamontes sembla que ha arribat a la seva fi. Localitzen a Perpinyà l'atracció de fira robades a Girona. El mateix propietari l'ha trobat en un polígon industrial. Sembla que ha acabat bé això del Saltamontes, no sé què pretenien amb aquesta atracció, si vendre-la o què pretenien fer o desmuntar-la, vés a saber. Però ha arribat a bona fi doncs, aquesta atracció que en parlàvem també aquí en el Gerió Digital del seu robatori a Sant Gregori. I anem al Girona Notícies, que destaca en portada que detinguts a Girona per causar danys a 14 vehicles del Consorci de Transport Sanitari. Els Mossos arresten un home i una dona, investiguen 5 persones més per els fets que han provocat un perjudici superior als 400.000 euros. Vés a saber, doncs, què va passar amb aquests autors d'aquest delicte, que es presenta els autors de danys a vehicles del Consorci Sanitari, amb ambulàncies i d'altres, no ho sé. Poder varen tinguer un mal servei i potser doncs, ho han pagat així, vés a saber doncs, què els va moure a ocasionar aquests danys vandàlics en aquests vehicles. Bé, i com que és dimarts, tenim el que és l'Hora Nova, que ens diu Figueres puja al podi a la portada i veiem tots els premiats de la nit de l'esport figuerenc, que doncs és el que aquesta fotografia que omple la portada de l'Hora Nova. L'Hora Nova sempre amb una fotografia i un titular que omple tota la pàgina. A diferència de l'Empordà, que sí que té petites notícies, i una de principal, i la de principal ens diu viure en un jaciment ibèric. Narcís Llavaneres, que és el que veiem a la fotografia, és propietari del Mas Castellà a Pontós, on va néixer amb generositat i durant dècades la seva família ha obert les portes perquè els arqueòlegs hi puguin treballar. Doncs veiem aquí a Narcís Llavaneres davant d'un dels rètols en què hi havia un jaciment doncs, a casa seva. Aquestes ruïnes que també veuen al fons de l'imatge. Doncs, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, doncs, també, doncs, com diu la notícia, generositat de deixar, doncs, que es pugui visitar i que, doncs, els arqueòlegs hi puguin treballar. Doncs amb això acabem aquest repàs a la premsa de gironina i també a la premsa comarcal per al dia d'avui, per dimarts. Anem ara a baixar la persiana i, abans d'obrir l'ampolla musical, ens anem a les cosetes. I a les cosetes, avui, en frase, que ens diu: dins de 20 anys estaràs més penedit de les coses que no faràs que de les que faràs. Pot ser, no sé si ara tires 20 anys enrere de coses que vaig fer, que no vaig fer i que els hauria d'haver fet, no sé si ara estic empenedit. Segurament, si m'hi posés a pensar i rumies el que passava ara fa 20 anys i les coses que podia haver fet i no vaig fer, segurament pot ser que sí, que em passaria el que ens va deixar aquesta frase de l'escriptor Mark Twain. Ens diu que aquesta frase és una crida a la valentia i a l'acció. Sovint ens quedem paralitzats per la por d'equivocar-nos o per el que diran, però el temps passa igualment. Per això que dins de 20 anys estaràs penedit de les coses que no faràs i que de les que faràs. Doncs haurem de mirar d'aquí 20 anys el que ens està passant ara i que no hem volgut fer per això, per el que diran, per por equivocar-nos i d'altres circumstàncies, a veure si ho recordem. Molt bé, doncs vinga, ara sí, després de les cosetes, és el moment que obrim aquesta ampolla musical. Avui tenim un protagonista que és de l'apartat de qui ens va deixar. Avui hem parlat de la figura de Josep Maria Verdagí. Josep Maria Verdagí, doncs, va fer un treball discogràfic dedicat a Serrat, que porta per títol Verdagí interpreta a Serrat. I d'aquestes cançons que trobem en aquest treball discogràfic, escoltarem aquest Plany al mar, que sona així. Thank you. Plany al mar de, amb el piano i acompanyat d'altres instruments, de Josep Maria Bardagí, doncs, homenatjant a Serrat, un treball de l'any 1998, que hi trobem 20 temes fets al piano, o més ben dit, interpretats al piano, de Josep Maria Bardagí. Molt bé, vinga, anem doncs a l'apartat d'efemèrides.
Ui avui, amb Joan Brugués.
Vinga, anem a saber què passava ara fa 5 anys, què em passava ara fa 10 en el món mundial i quin dia celebrem avui. Comencem. Ara fa 5 anys, parlant de la Vila del Llibre, que també està en notícia perquè s'ha substituït la Vila del Llibre per Escala de Llibres després d'anys del siguent formant part d'aquest circuit. L'Escala Vila del Llibre, deia ara fa 5 anys la notícia, 2021 es posarà en marxa aquest mes de febrer amb tot un seguit d'actes que es repartiran durant l'any i culminarà el mes d'octubre amb la Fira de les Editorials, que s'ha traslladat a la tardor per la situació de la pandèmia. Escoltem com en parlava l'informatiu.
Viles del Llibre celebrarà el seu festival literari a l'Escala per tercera edició. Viladellibre.cat i l'Ajuntament de l'Escala han reformulat el festival, que es desenvoluparà durant tot l'any amb activitats literàries trimestrals per diferents públics i que tindrà el seu punt àlgid durant la tardor, amb la celebració de la Fira de les Editorials Independents i les activitats de presentació de novetats, així com les taules literàries. Enric Bono, director de la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya.
De la primera Vila del Llibre de la Mediterrània, la primera Vila del Llibre que té la cita en el mes de febrer i que volem consolidar aquest 2021 amb un projecte, diguem, d'un cicle, diguem, de tres anys consecutius, en la qual volem que encara sigui molt més present aquest ideari que vam tenir l'any 2009 quan va néixer la Vila del Llibre de l'Escala, pensant que era la primera Vila del Llibre de la Mediterrània, però que a més era un pols d'atracció natural de lo que són cultures, de lo que són persones, de lo que són comerciants, escriptors, artistes i diferents persones que al llarg dels segles han passat per aquesta part, diguem, de la costa mediterrània.
La Vila del Llibre és un projecte que arriba per tercer any a l'Escala i ja es consolida com a una de les activitats més importants del municipi. L'any passat, l'Escala Vila del Llibre va rebre prop de 10.000 visitants.
Això passava ara fa 5 anys. La campanya solidària de recollida de medicaments es tanca amb un bon balanç. Les xifres són similars a les de l'any passat, amb prop de 1.000 euros. Qui vulgui col·laborar encara ho pot fer fins a final de setmana. Això és el que deia la notícia d'aquesta recollida de medicaments. Escoltem com en parlava l'informatiu.
Aquest dissabte va ser el dia central de la recollida de medicaments que cada any s'organitza des del Banc Farmacèutic de Catalunya. A l'Escala hi ha col·laborat la farmàcia Ballesta, que entregarà els medicaments recollits a Càritas l'Escala. El balanç inicial és bo, amb prop de 1.000 euros, aproximadament com l'edició de 2015.
Pràcticament pensem que ha anat més o menys com l'any passat. Molt bé. Nosaltres ho valorem molt positivament, tant per la participació de la gent que ha vingut, com pels voluntaris que han col·laborat i, evidentment, per la farmàcia, que ens dona aquesta oportunitat de fer aquesta recollida i, per opció seva, això es queda aquí a l'Escala, va a Càritas.
Hi ha hagut bona col·laboració, ha anat molt bé que Televisió a l'Escala doncs, ho ha anunciat, ho ha explicat, i sobretot la feina essencial ha sigut la dels voluntaris que han participat matí i tarda i estirant a la gent i dient vols participar. I voluntàriament, la majoria, diria que un 99%, tothom ha dit que sí. I n'estem molt contents i esperem que l'any que ve doncs, es torni a repetir.
Els medicaments recollits es destinaran a persones i famílies que no tenen cobertes les necessitats bàsiques.
Estudiat per serveis socials o estudiat per Càritas, per la tècnica que tenim nosaltres, la família que té una necessitat, llavors utilitzem el que ens s'ha donat durant aquest temps i ho distribuïm durant l'any fins que dura, fins que s'acaba.
Això passava ara fa 10 anys. I atenció, què passava en el món mundial l'any 2009? Un fet que ens va canviar la vida. Un 24 de febrer de l'any 2009 tenia lloc el llançament del WhatsApp. Com era la nostra vida sense WhatsApp? no ho sabríem explicar-ho, o potser sí. Doncs el WhatsApp, que sí, ha sigut una xarxa de comunicació, doncs que, bé, ens ha facilitat moltes coses. Per exemple, per a l'hora de fer trobades, a l'hora també de crear grups de treball, en fi, de moltes coses, no? De canviar informació entre uns i els altres, tot i que li han sortit competidors com Telegram i d'altres, però no, el que sempre és habitual és el WhatsApp, eh? Allò que no, necessito el telèfon tal, ja te l'envio per WhatsApp. Necessito la direcció tal, ja te l'envio per WhatsApp. Necessito, passa'm aquestes fotos que vas fer, pam, el WhatsApp. El WhatsApp forma part de la nostra vida i també forma part d'aquí la ràdio, perquè també doncs, és allò que a l'hora de participar en les tertúlies o en programa Alcaldia, així també ho posem a disposició dels oients, o també amb el sorteig que fem de cada dècim també hi poden fer participar a través del WhatsApp. I de fet els mitjans de comunicació també el fan servir, a part d'això, per moltes altres coses. Doncs un 2009, un 24 de febrer va tenir lloc el llançament del WhatsApp. I també el dia 24 celebrem el Dia Mundial del Barman, una jornada per rendir homenatge a aquests homes i dones que es posen al darrere d'una barra per servir begudes als clients. Doncs avui, la gent que vagi a un bar, que estigui en una barra, doncs feliciti el barman, perquè avui és el seu Dia Mundial. Vinga, anem a fer una petita cançó per fer doncs aquesta separació entre seccions i tornem amb Josep Maria Verdagí amb aquest treball que va dedicar a Serrats, i ara escoltarem una de les cançons icòniques del Noi del Poble Sec amb la interpretació al piano de Josep Maria Verdagí, Mediterráneo. notes de Mediterrània. És el moment que passem al retrovisor. El retrovisor que, com cada dimarts, ens porta en Paco Torres. Vinga, ja és aquell moment que li donem la benvinguda. Paco, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, bon dia a tothom. Amb l'alegria que ens caracteritza.
Característica, exacte, com això cada dimarts.
Això que no manqui.
Sí. De moment no manca.
Bueno, estem al mes de maig del 2003. Uh-huh. Notícies del món.
Vinga.
Dia 1. Guerra d'Iraq. El president dels Estats Units, George Bush, va anunciar el fi de les principals operacions de combat a Iraq amb el famós discurs de Mission Accomplished. L'ocupació i la insurgència van continuar.
Mm-hmm. Mira, ara que estem parlant de la guerra d'Iraq i ara aviat començarà la d'Iran, si no hi ha canvis, eh? Perquè ja està la cosa que ja s'està escalfant.
Continuem. Dia 16. Va haver uns atemptats a Casablanca. Es va produir atemptats suïcides a Casablanca que van causar més de 40 morts i decenes de ferits. Entre les víctimes hi havia civils de diverses nacionalitats, inclosos espanyols. Aquest fet va tenir un fort impacte internacional i va reforçar mesures de seguretat contra
el jihadisme.
El jihadisme a la regió nord-africana. La comunitat internacional va condemnar els atacs i va expressar suport al Marroc. Uh-huh. Dia 31. Comiat del Concorde. Uh-huh. Fi de l'era supersònica comercial. Air France va operar l'últim vol comercial del Concorde. Va ser un moment simbòlic. S'acabava una etapa d'aviació comercial supersònica pels costos elevats i menor de banda. Es varen construir 20 avions d'aquest tip i el 1969 es va deixar els primers vols de proves. Va entrar en servei l'any 1976. La velocitat d'un d'aquests aparells, tots, 2 Mach, 2.410 km per hora. El 20 de juliol de l'any 2000, un avió d'Air France va tenir un accident i va estar en servei fins la data d'avui, que són 27 anys.
Mm-hmm. Bueno, va ser tot un esdeveniment al veure aquest tipus d'avions, com es van construir, l'últim que arribava. I sí, doncs, però bé...
Un dels detalls que puc explicar va ser que un any, un cap d'any, un avió sortia de París abans de les 12 de la nit. Mm-hmm. I arribava, i van fer una cerimònia d'entrada en nou, arriba a Nova York
i la van poder tornar a repetir
la d'allà dels Estats Units.
Clar, aquest feia la volta al món quasi amb no res, era impressionant, però esclar, l'aviació va avançant i suposo que el Concorde no devia estar doncs, a l'altura de lo que se li demanava i per això, com veiem que diu la notícia, hi havia menor de banda, els costos massa elevats i per això doncs, devia fer que el Concorde passés ja a la història.
A la història. Notícies d'Espanya. Economia. Espanya mantenia un creixement econòmic moderat i una baixa inflació en comparació amb els altres països europeus. Terrorisme. Continuaven operacions policials i judicials contra ETA, amb diverses detencions rellevant durant l'any. Mm-hmm. Passem a les notícies de Catalunya. Dia 25 de maig, eleccions municipals.
Carai.
A Catalunya, en totes les poblacions, les eleccions municipals van ser un dels fets polítics més rellevants del mes, amb la renovació dels governs locals impacta en les polítiques urbanes i socials de la regió.
Vinga.
Què va passar aquí a l'Escala? Com va anar aquí a l'Escala?
Com va anar? Algú segurament no se'n recorda, doncs ara li farem memòria.
Doncs un cens de 5.415 persones van tenir dret a vot, van anar a votar 3.411, un 63%. Mm. com va, el resultat va ser aquest. El CiU va obtenir 6 regidors. El PS, el Partit Socialista de Catalunya, 3 regidors. Esquerra Republicana de Catalunya, 2. El PP, 1. I Iniciativa per Catalunya Verds, 1. Mm-hmm. Els regidors entrants d'aquest nou consistori es va constituir el dissabte, dia 14, que són...
14 de juny, eh?
El 14 de juny, per triar l'alcalde. Mm-hmm. 6 del CiU eren Josep Maria Guinart, Maria Josep Dubé, Joan Cales Cervantes, Àngel Parramont, Lluís Puig i Laura Fajuda. 3 del PSC de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya, Estanislau Puig...
Estanis Puig.
Ramon Aviella i Josep Gifre. 2 d'Esquerra Republicana, Josep Celi, Narcís Jordi Poc, un del PP, fins a Folgado, i un d'Esquerra d'Iniciativa per Catalunya Verds, Àngel Rodríguez.
De tots aquests noms, encara n'hi ha una persona que continua a l'Ajuntament.
Sí, la Ramona Aviella.
La Ramona Aviella. Tots els altres doncs, ja s'han... retirat, inclús algun com ja ha traspassat, com és Vicenç Folgado i l'Àngel Parramont també, bé, i els altres dos ja varen estar un xip més, altres no tant, però sí, van passar, i alguns que han canviat de bàndol, com és Josep Maria Guinart, que les últimes es va presentar per la marca aquesta blanca del PSC juntament amb el seu fill, amb en Martí Guinart. Sí, doncs les eleccions municipals són aquelles que vius més de prop, si les altres també de lluny, però són les que vius més de prop per saber doncs, com irà, si la cosa va ajustada, saber qui serà l'alcalde, quins pactes hi haurà.
I el dia 14 del mes que ve van fer l'acte de triar el nou alcalde.
Sí, es fan la proclamació dels regidors, i entre els regidors doncs, proclamen el nou alcalde.
Que jo ja en parlarem.
Mm-hmm. Perfecte.
Molt bé.
Vinga,
entrem al Cultura, parlant de cinema, del dia 14 al 25 de maig, de 56 Festival Internacional de Cinema a Cannes. La Palma d'Or fou otorgada a la pel·lícula estadounidenca Elefant de Guix, de Van Sant, basat en el massacre de Columbine. Mhm. Entrem amb els esports. El dia 11 de maig, primera Eurolliga del Barça en el Palau Sant Jordi. El resultat va ser Fútbol Club Barcelona 75, Benetton Treviso.
De Treviso.
Treviso 65.
Doncs després de tants i tants anys de la secció del bàsquet del Barça, doncs no havia aconseguit mai guanyar una... Sí que havia guanyat una recopa, però no havia aconseguit mai el que és la Champions en bàsquet. El Madrid en tenia ja unes quantes, perquè aquella època en blanc i negre sempre guanyava el Madrid, i el Barça doncs, va guanyar. I crec que aquesta època es havia fet el canvi de president, penso que ja havia sigut, acabava de ser president, nombrat president a la porta. Me sona que va anar per aquí.
Sí. Mm-hmm. Bueno, seguim. Ara parlem de futbol. Dia 28 de maig. Final de la Lliga de Champions de la UEFA 2002-2003. Partit disputat a l'estadi Old Trafford de Manchester entre els equips italians la Juventus i AC Milà. A la final del temps reglamentari, així com de la pròrroga, es van arribar d'empat a 0. I a la tanda de penals, el Milà va guanyar per 3-2. Campió i el 6è títol del continent.
Abans havia sigut un equip fort al Milà, ara doncs, porta unes temporades que està molt en segon pla. Vull dir, Juventus, l'Inter, el Napoli, són els que dominen la Lliga Italiana, però abans el Milà havia tingut equips fantàstics que quasi ho guanyava tot.
Guanyava tot, sí senyor. Mm-hmm. Ara passem una mica de pausa musical per escoltar Dana Belén, Balancer.
Vinga, doncs anem amb el Balancer de l'Anna Belén, que sona així.
Oh, balancer, balancer, quero dar.
I ara, Ava, ens cantarà, o sigui, el grup Ava, Chiquitita.
What's wrong? You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny.
I ara pel duo Amaral, Días de Verano. Bé, continuem. Ara, història de la ràdio a Catalunya. Parlarem de Ràdio Olot, que va ser la segona en funcionament després de Ràdio Girona a la província. Mm-hmm. Fundada el 8 de setembre de 1951. Emitia en AM, una mitja, mm-hmm, amb una potència de 500 watts. Aquí, amb aquesta potència, no s'escoltava.
No arribava. Quasi només devia cobrir Olot i pobles del voltant, i res més.
Sant Joan les Fonts i tot això de per aquí. Uh-huh. En 1954 entra a formar part de la red d'emissores del moviment. Això vol dir que va estar emitint il·legalment des del 51 fins al 54. Uh-huh. En aquell temps, totes les emissores privades tenien que estar en una xarxa d'emissors de l'Estat. La REM, la CARS, CES, etc. Uh-huh. Si no, no eren no legals. Deixaven.
És raro que aquesta gent doncs creés una ràdio sense abans posar-se en contacte amb això.
La ignorància de la gent. Uh-huh. Escoltem la falca de l'indicatiu de Ràdio Olot, EAM 28.
Seria una falca quasi actual, no?
Sí. Mm-hmm. Quina falca ve ara?
Aquesta era l'indicatiu. Mm-hmm. Després en ve una que diu Ràdio Olot 98.1. La següent.
Bueno, posa-li.
Posa't aquesta? Una altra dels indicatius.
Doncs, per parlar d'aquest indicatiu, que en l'any 1963 la REM va trencar el contracte al·legant motius d'escassa rentabilitat. Llavors, a partir d'aquí, Ràdio Olot va formar un patronat per continuar emitint una mitja. Uh-huh. En 1965, el ministre d'Informació i Turisme d'aquell temps, Manuel Fraga i Iribarne, 1962-1969, ordena que les emissores d'ona mitja passin a la freqüència modulada. Això vol dir deixar de banda l'ona mitja. Les emissores com Ràdio Girona i totes aquestes més potentes no tenien cap problema. Emitien per l'ona mitja, però teníem un repetidor de FM.
Mm-hmm. Tot i que al principi a FM doncs, tampoc hi havia gaires emissores que només emetissin.
L'últim programa d'Ona Mitja va ser el 6 de juny de 1965. I estaven els equips de FM, amb el dial 88.5. Amb un altre problema, que els veïns tenien la interferència amb la televisió.
Això ens sona.
Això ja va passar aquí a Ràdio L'Escala al principi. Ah. Mm-hmm. quan dimitien aquí al carrer Penjal.
Sí, el graig d'en Xavier Ballesta, que els seus pares i veïns no podien veure la tele.
A partir de 1976, el dia 8 de setembre, tota la programació és en català, abans que Ràdio 4. O sigui, aquesta emissora, Ràdio Olot, va ser la primera a Catalunya.
I a vegades això no és reconegut perquè sempre és la primera en català, Ràdio 4. Doncs sí. Abans de Ràdio 4 ja hi va haver-hi Ràdio Olot.
Doncs escoltem la freqüència de... dels...
bueno, no ho sé. La sintonia.
La sintonia.
Un indicatiu, també.
Un indicatiu. Doncs així, Ràdio Olot continua en marxa des dels seus estudis, ara mateix en per 98.1. S'escolta molt bé des d'aquí.
Escolta molt bé des d'aquí, també ja ara, vull dir, com que tenim aplicacions que podem escoltar la ràdio, ara problemes d'allò de que segons a quines hores s'escolta més bé que altres, això ja no ho tenim, ja ho hem superat.
Ja ha passat a la història.
Ha passat a la història, és allò que hi havia unes ràdios que s'escoltaven més bé de nit que pas de dia.
Sí, això mateix. Bueno, passem a Ràdio L'Escala, la nostra emissora. Bueno, estem al mes de setembre, de desembre de 1997, a l'informatiu, parlem de notícies.
L'informatiu. Cada dia, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala.
Vinga, doncs què passava al desembre?
Doncs el dia 1, dimissió de Salvador Falgàs. La sorprenent decisió de Salvador Falgàs, comunicada al final del darrer
ple municipal,
quan la vila s'havia quedat a les fosques, dimitint dels càrrecs de regidor de Medi Ambient. D'infraestructures ha deixat el govern municipal en minoria. L'alcalde creu que el seu podrà mantenir l'estabilitat política de l'Ajuntament amb l'únic suport de Unió Escalenc.
Que era el partit d'en Fernando Palma.
Aquest incendi produït, el que va passar aquell dia 20...
Que va quedar el poble a les fosques.
El transformador, un transformador del Pedró, va deixar el dissabte, dia 29, més de 16 hores sense corrent elèctrica amb una bona part de la població. L'accident es va produir divendres, quan eren gairebé les 11 de la nit, i va deixar les fosques a la tuta del barri antic i alguns nuclis propers. Enel va aconseguir tornar el subministrament a una part de la població amb els treballs de tenir llum en tota la població. No va ser fins a les 5 de la tarda d'aquest dia 29.
Pues ara no recordo, podia ser que jo, esclar, jo aquella època no vivia ben bé el nucli antic, sinó al carrer Provençal, quasi a tocar, allà a la Maria. Podia ser, doncs, que sigués un dels afectats. Però no recordo això d'aquesta... estem parlant de l'any 1997. Quasi no ens recordem ni el que va passar ahir, i ja tenia el 97.
Doncs parlem ara del dia 4, el dijous, pressupost local, que pujarà en conjunt 1.800 milions de pessetes,
180 euros.
El canvi. L'Ajuntament té previst aprovar un pressupost de 579 milions, 3.479.000 euros per inversions a l'aprovació durant l'any 1998. Les partides menys importants es destinen a finançar les obres iniciades en el pressupost d'enguany. Zona comercial, accés nord i barri de les Tarroges. A més d'aquestes partides, s'invertirà en l'adquisició dels terrenys del futur aparcament del nucli antic, sense deixar de tenir en compte la sala polivalent i el museu local.
Mira, que la sala polivalent ha tardat molt de temps a arribar, i del museu local, no sé si es referia, suposo, al museu local, al Masle, i suposo l'adquisició de terrenys pel futur aparcament del nucli antic, doncs podien dir que o les monges o, i després també la plaça nova, que són dos que estaven pressupostats aquest 1997, i mira si les coses han tardat a arribar.
Ara parlem del dia 5, divendres, de televisió a l'Escala. El CERS, responsable de la futura televisió local de l'Escala, ja ha començat a treballar per tal de poder iniciar la programació. Han estat més de 7 anys preparant el projecte, després que anterior legislatura el fos denegat el permís de crear-la. Amb un pressupost aproximadament de 5 milions de pessetes, 30.050 euros, adquirint el material necessari, tot i que no serà fins al mes de maig quan les escalents podran gaudir. La podran agafar totes les abonats del cable, però està previst que en una zona de població no en tinguin, també puguin rebre la senyal. El que tenia televisió per cable...
No tot el poble tenia cable. No el tenia perquè no hi arribava. No és perquè no volgués tenir-la, és perquè no hi arribava.
No arribava. Mm-hmm. Començaven les instal·lacions dels cables aquests pel carrer, a la fachada de les cases. Ara estan habilitant els locals i instal·lant-lo l'utillatge. En aquests 6 mesos que falten per encetar la programació, intentaran preparar-se a... i informar-se degudament per oferir qualitat i professionalitat. Segons explicava Miquel Pallès, la durada de l'emissió serà d'una hora i mitja diària cada dia de la setmana, si bé no sempre a la mateixa hora. Això sí que, si no és a la mateixa hora, la gent va perdut, Els informatius seran els programistes de la televisió local, encara que també s'afegiran concursos, reportatges i magazines i altres programes que estan acabant d'engestir.
Doncs aquí es posava aquesta primera pedra per la televisió a l'Escala després d'aquell projecte que jo recordo que vaig formar part del primer projecte que hi va haver-hi, de gent que ja havien deixat la ràdio i havien preparat... poder fer la televisió, i l'Ajuntament socialista aquella època ens va dir que no interessava fer una ràdio. La persona, el regidor que ens ho va dir, a mi personalment me va decepcionar que ens ho digués aquell regidor, que era aquell regidor me va decepcionar que fos ell que digués que no volia que hi hagués una televisió a l'Escala. Molt bé, però finalment s'ha aconseguit fer-la. I amb tot això, amb la història de la tele, Paco, arribem al final d'aquesta història, perquè aviat, d'aquí 30 segons, ja ens arribarà l'Ona amb el més calent a l'aigüera, i és moment
de dir...
de fer la benedicció de la taula. Vinga.
Benedicció de la taula. Que m'hi ha RAC1, saps? Van beneir els nous estudis.
Aquí beneïm els que mengen avui,
Doncs, amics oients, que esteu a casa, mestresses, mestressos, que esteu preparant un dinar, cada dia un dinar, saps? I a l'hora de menjar ve a la família, els que venen de treballar o estudiar, bon profit a tothom. I els que aneu de restaurant, també.
També.
Bueno,